La Generalitat anuncia ara la reobertura total de Rodalies per la setmana que ve. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern acaba de donar una nova data per reobrir totes les línies de Rodalies. Amb això sí, una setantena de punts amb limitació de velocitat, Joan Bota.
Per tornar a la situació prèvia a l'accident de Gelida i la crisi que ha provocat, el govern espanyol insisteix avui que caldrà esperar fins l'abril. Avui, tot i la desconvocatòria de la vaga ferroviària, Renfe no ha pogut funcionar bé a Rodalies i els retards i les cancel·lacions han tornat a ser els protagonistes.
Connectem amb el Palau de la Generalitat, on s'ha produït aquest anunci que la setmana que ve reobrirà tot el sistema de Rodalies, i també amb l'estació de Sants, Albert Prat i Joan Garcia.
El govern es dona aquesta setmana i tota la que ve per aixecar els talls a la xarxa de Rodalies, excepte les obres puntuals que ja estaven previstes abans de l'accident. És el nou horitzó que acaba d'anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que també ha assegurat que igualment mantindran els transports alternatius per si de cas.
Aquesta setmana, a principis de la que ve, finalització de l'obertura total del sistema, i a partir d'aquí el treball d'aquestes 70 limitacions temporals de velocitat vinculades a l'emergència.
Rodalies funciona avui amb el 80% dels serveis programats. Les limitacions de velocitat i l'efecte d'un final de vaga a la mitjanit amb trens i maquinistes descol·locats provoca retard, sobretot a regionals. I de cara a restablir la normalitat, el Ministeri es fixa en l'objectiu que ha concretat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al matí de Catalunya Ràdio.
L'objectiu que tenemos, el fundamental, que és abrir la última línia important que nos queda, que és la RL4. Queremos que esté abierta para el fin de semana. Operativa.
Mentrestant, demà, els que faran vaga són els mestres i professors. Els sindicats esperen una resposta massiva a la convocatòria i denuncien els serveis mínims perquè consideren que són abusius.
El Departament d'Educació assegura que té a punt una proposta de millores salarials i laborals per negociar amb els sindicats i evitar els 5 dies de vaga seguits convocats de cara al març.
A Madrid, mentrestant, el govern espanyol llança un pols contra el model de privatitzacions a la sanitat impulsat per Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Paula Brujats.
El Consell de Ministres ha fet el primer pas per frenar la privatització d'hospitals, una nova llei que farà que la sanitat privada sigui l'excepció i només es pugui implantar en casos que la pública no pugui oferir el servei, limitacions pensades sobretot per acabar amb el model del PP a Madrid, de Díaz Ayuso. Ja n'hi ha prou de fer negoci amb la sanitat pública, ha dit la ministra de Sanitat.
Damos portazo a este modelo que durante décadas ha permitido que el lucro entrara en la gestión pública, que va a proteger de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras.
I de tornada a Catalunya, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, celebra que l'informe del Ministeri d'Agricultura hagi descartat que el virus de la pesta porcina sortís del laboratori del Cresa a Cerdanyola del Vallès.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Ordeig diu que cal eliminar la població de senglars a la zona zero del brot i per fer-ho s'aplicaran totes les mesures que siguin efectives, des d'abatre els animals fins a esterilitzar-los.
Nosaltres les contemplem totes. Ja no només és matar, és això, no donar menjar, no donar aigua. Hem de prendre mesures multidisciplinars, que es diu. A vegades s'haurà debatre, a vegades es poden capturar, a vegades es poden esterilitzar, i això ja s'ha fet. Totes les mesures tècniques efectives que puguin funcionar, doncs les tirarem endavant.
I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en el desallotjament que s'ha fet aquest matí a l'assentament més gran de Barcelona, a la Zona Franca.
I us explicarem els detalls del primer baròmetre de la mobilitat dels vianants que ha fet el RAC i que constata que moure's a peu per les grans ciutats és cada cop més estressant, entre d'altres pel creixement d'ús de bicicletes i patinets.
Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joan Laporta s'acomiada dels jugadors i de Hansi Flick.
Aquest matí ha visitat la ciutat esportiva i ja com a expresident del Barça i ha fet un últim discurs a la plantilla abans de les eleccions. A l'entrenament d'aquest matí Rafinha ha seguit fent un entrenament específic, per tant, de moment és dubte, pel partit de dijous amb l'Atlètic de Madrid. I l'Espanyol segueix amb la mala ratxa i en les últimes jornades només ha sumat un punt de 18 possibles. Ahir va perdre amb el Villarreal per 4-1.
Moment de saber la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs tenim retenció sobretot a la ronda litoral de Barcelona per un accident que s'acaba tot just de retirar a l'altura de Santa Coloma a tocar del nus de la Trinitat. Tallava fins fa uns minuts la sortida de Barcelona i té retenció en més de 5 quilòmetres. La cua comença ara pràcticament a l'altura de Diagonal Mar i també aturades cap al nus de la Trinitat des de la ronda de la Santa Coloma, també però per un accident d'un camió a la 14 al Guaire, direcció Lleida. Està tallada la sortida 8 d'accés a l'aeroport de Lleida-Guaire.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens espera per les pròximes hores?
Doncs mira, per una banda parlem de la temperatura que s'ha suavitzat a molts sectors, sobretot a poblacions de la costa, prelitoral, sud del país, s'arriba als 20, 21, 22. S'arriba a Cambrils als 22 o també a Constantí 21 graus. També una tarda de cel variable i a partir d'últimes hores de la tarda vespre arriba un nou front que ens afectarà de nit i matinada, deixant pluges disperses des de comarques de Lleida, una mica més generoses cap a l'Alt Pirineu i també de nit arribarien a les comarques del nord de Barcelona i de Girona. Passaran ràpidament cota de neu alta, 2.400 metres. Demà el cel s'aclarirà, però per demà la notícia és el vent, un vent que pot ser fort, especialment a comarques de Tarragona, també de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís de ventades. Nivell 3, per exemple, a l'Anoia, el Penedès i també a l'Alt i al Baix Camp. A la tarda el vent anirà moderant-se, però dijous seguirà aquest episodi de vent i serà més intens. Dijous s'espera un dia complicat amb el vent fort de ponent o de mestral que bufarà molts indrets.
Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La Generalitat preveu l'obertura total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i el començament de la setmana que ve. És l'anunci que acaba de fer la portaveu del govern, advertint, això sí, que encara es mantindrà la limitació de velocitat en una setantena de punts de la xarxa. Anem al Palau de la Generalitat, on s'ha fet aquest anunci. Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, tot i que el govern s'ha enganxat els dits en més d'una ocasió durant aquesta crisi, avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha tornat a projectar un horitzó. Com a molt tard, el diumenge de la setmana que ve, s'hauran aixecat tots els talls a la xarxa de Rodalies. Les reobertures que encara falten s'aniran fent progressivament, tan bon punt les revisions definitives surtin amb èxit.
Aquesta setmana i tota la setmana que ve, per treballar en la reobertura de tots els eixos, i en cada moment, igual que hem fet aquests últims dies, anirem notificant amb data certa i hora certa l'inici de servei comercial.
Per tant, queden al marge d'aquesta previsió els talls que ja estaven previstos abans de l'accident a Gelida, i el que va per llarg són les limitacions de velocitat, de manera que els viatges duraran més, almenys durant tot el mes de febrer. I malgrat que reprengui el servei a poc la setmana que ve, el govern es vol curar amb salut i diu que mantindrà el transport alternatiu durant uns dies més fins que s'estabilitzi, ha dit, la normalitat a la xarxa. De la mateixa manera que fins que no es recuperi aquesta normalitat a la xarxa, la Generalitat vol que el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, allargui uns dies més a Catalunya per assegurar que no hi ha cap sorpresa.
Doncs la primera línia que tindrà reobertura, com ha anunciat el secretari d'Estat de Transports al matí de Catalunya Ràdio, serà la línia RL4, la que cobreix el trajecte entre Lleida i Terrassa, passant per Manresa. Segons José Antonio Santano, s'estan fent esforços i les feines per resoldre els problemes que té la xarxa avancen bé. A banda d'això, ha lamentat que hi hagi hagut alguns retards i altres afectacions derivades de la vaga desconvocada pels sindicats majoritaris, però que mantenen alguns de minoritaris. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona, per saber quina situació tenim ara. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Sí, Rodalies avui funciona l'endemà de la vaga, el 80% del que seria planificat per avui. Una planificació ja retallada per les inspeccions a la infraestructura. El fet que la vaga acabés a la mitjanit ha fet que el servei comencés amb trens i alguns maquinistes fora de lloc on s'havien d'incorporar. I amb sindicats minoritaris, recordem-ho, que encara es desmarquen de l'acord. Els retards afecten sobretot els regionals. Al marge d'aquests efectes de la vaga, la xarxa, com diem, continua afeblida, amb aquesta mitja dotzena encara de línies tallades, 183 limitacions de velocitat, i a curt termini el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha fixat una prioritat al matí de Catalunya Ràdio.
Ahora mismo el objetivo que tenemos, el fundamental, que es abrir la última línea importante que nos queda, que es la RL4. La R15 todavía va a tardar un poco más, pero la RL4 queremos que esté abierta para el fin de semana, operativa, y lo que queremos es tener un horizonte de eliminación de esas limitaciones temporales de velocidad, que son muchas.
A l'alta velocitat, un dia més de retards al corredor entre Madrid i Barcelona, menors que altres dies, perquè ja s'han incorporat 25 minuts més als trajectes. I avui també hem de parlar de mercaderies, perquè ja han recuperat el seu pas habitual per la R4. Els trens de viatgers encara han d'esperar uns dies. Les marxes de prova que fa Renfe, un cop a DIF, ja ha certificat el final de la reparació de la infraestructura per l'accident de Gelida.
Però no només amb els maquinistes hi ha conflictivitat. El Departament d'Educació diu que ja té una proposta per millorar les condicions laborals per traslladar als sindicats i que esperen començar-la a debatre a la pròxima taula sectorial. Els sindicats, recordeu, han convocat per demà vaga a l'ensenyament i també mobilitzacions. I es preveu una setmana sencera de vagues al mes de març si no s'arriba abans a un acord, Sara Canyeté.
Sí, el Departament no n'avança els detalls, però contemplaria una millora de sous, la reducció de ràtios i de la burocràcia als centres i més recursos per l'escola inclusiva, que són les principals reivindicacions dels sindicats. Educació ho vincula, però, a l'aprovació de nous pressupostos, una condició que els sindicats rebutgen. Sobre la vaga de demà, s'hi ha referit la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
El departament està en disposició permanent per resoldre problemes, per escoltar, per dialogar, per arribar a acords. Avui, demà i a l'endemà de la vaga, sempre que siguin, com he dit fins ara, qüestions que tinguin un principi de realitat.
Són propostes, doncs, per intentar millorar la situació i les posicions de les dues parts en conflicte. I és que recordem que demà hi ha convocada una vaga i els sindicats rebutgen els serveis mínims que s'han decretat perquè consideren que són abusius. Quins són aquests serveis mínims?
Doncs la veritat és que ho hem consultat i són els mateixos que ja s'han decretat en convocatòries anteriors. Un mestre o professor per cada 3 aules, una persona de l'equip directiu com a mínim a cada centre i un terç del personal a l'escola Bressol. La vaga de demà està convocada per tot el personal que treballa als centres educatius i això vol dir que va més enllà de mestres i professors i que també interpel·la el personal laboral d'atenció educativa o de cuina i monitoratge. A banda de la vaga també hi ha convocades mobilitzacions ja des de primera hora del matí que inclouen marxes lentes i talls de carretera i al migdia hi haurà manifestacions a totes les demarcacions.
I a Madrid, ofensiva del govern espanyol contra la privatització de la sanitat. El Consell de Ministres ha fet el primer pas per frenar la privatització d'hospitals públics i només permetre-ho en casos molt puntuals. L'objectiu de Pedro Sánchez és frenar el negoci de les privades, desbocat a comunitats governades pel Partit Popular, com per exemple la Comunitat de Madrid. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, és un nou front contra Isabel Díaz Ayuso. La nova llei deroga la que va aprovar Aznar el 1997 i va obrir la porta a models com el de Quirón a Madrid o el de Rivera Salut. La sanitat privada, diu el govern espanyol, ha de ser una excepció i no una tendència. Per tant, a partir d'ara s'afegiran controls, hi haurà més requisits i els governs autonòmics només podran contractar serveis públics si justifiquen que és impossible assumir-ho des de la sanitat pública. Mònica García, ministra de Sanitat.
Que va proteger i va blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. Damos portazo a este modelo que durante décadas ha permitido que el lucro entrara en la gestión pública.
La decisió ja ha indignat la presidenta madrilenya Díaz Ayuso, ha sortit a carregar contra Pedro Sánchez i l'acusa de voler-se carregar tota la sanitat madrilenya.
¿Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid? Esto que intentan proponernos hoy no va a salir. El modelo de la Comunidad de Madrid elegido por los ciudadanos en las urnas es el de la libertad.
Avui, però, només s'ha aprovat el primer pas d'aquesta llei. Encara trigarà mesos a arribar al Congrés dels Diputats i llavors allà faltarà veure si té suports per aprovar-se.
I el que també li queda una llarga negociació al davant és l'ajuda universal de 200 euros cada mes per als fills menors d'edat, per totes les famílies. Avui el Consell de Ministres ho ha impulsat, però quan es podria començar a cobrar?
Doncs per primer cop el govern espanyol posa per escrit que abans del 2030 totes les famílies amb menors de 18 anys tindran dret a cobrar aquesta prestació universal, però el tema està encallat dins el govern de coalició. Per això el ministre de Drets Socials, de Sumar, Pablo Bustinduy, pressionava el PSOE perquè sigui una realitat el més aviat possible.
El retorno social y económico de una solución al problema de la pobreza infantil será inmediato y superará con creces, yo creo que las expectativas que tenemos.
Des de Sumar acusen els ministres d'Hisenda i d'Economia d'estar bloquejant aquesta prestació universal.
El govern espanyol prohibeix a les elèctriques fer trucades comercials per captar clients sempre que el consumidor no ho demani. El Ministeri per la Transició Ecològica ha detectat pràctiques abusives no només amb clients generals, sinó també contra consumidors vulnerables a qui no se'ls aplica el bo social malgrat que compleixen els requisits, Sara Riera.
El Consell de Ministres ha aprovat un règim sancionador que preveu multes de fins a 6 milions d'euros per a les comercialitzadores que se saltin la prohibició. També s'acaba amb l'anomenada contractació en calent. A partir d'ara, abans de signar cap contracte, contracte, l'empresa haurà d'enviar un document al client on s'expliqui de manera una mica clara què és el que haurà de pagar si canvia de companyia de llum. La ministra Sara Aguessen defensa que tot plegat es recull en un decret que ha de servir per protegir els consumidors.
Reforzamos que tomemos las decisiones económicas con la información adecuada, sin presión, con el tiempo suficiente para poder comprenderla, valorar cuáles son las alternativas y elegir qué modalidad de contrato se ajusta mejor a nuestras necesidades.
També s'eliminen les penalitzacions i permanències abusives i es controlaran les refacturacions que fan les comercialitzadores després de les lectures estimades dels comptadors.
Més coses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, celebra que l'informe del Ministeri d'Agricultura hagi descartat que el virus de pesta porcina sortís del laboratori del Cresa, que hi ha a Cerdanyola del Vallès. Tot i això, Ordeig alerta que no s'ha de baixar la guàrdia per poder continuar contenint el brot, Mireia Sala.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Ordeig diu que cal eliminar la població de senglars a la zona zero del brot i per fer-ho s'aplicaran totes les mesures que siguin efectives, des d'abatre els animals fins a esterilitzar-los.
Nosaltres les contemplem totes. Ja no només és matar, és això, no donar menjar, no donar aigua, hem de prendre mesures multidisciplinars, que es diu. A vegades s'haurà de batre, a vegades es poden capturar, a vegades es poden esterilitzar, i això ja està fet. Totes les mesures tècniques efectives que puguin funcionar, doncs les tirarem endavant.
L'informe del Ministeri d'Agricultura apunta que l'origen del brot podria ser el contacte dels senglars amb carn contaminada.
I d'una malaltia animal a una altra. Demà s'aixequen oficialment les restriccions de moviments a la 60ena de granges que van quedar immobilitzades arran de l'aparició de 2 casos de grip aviària a Bellpuig, a l'Urgell, i a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'empresa estatal d'assegurances Agroseguro pagarà 750.000 euros d'indemnitzacions, una bona part a les 2 granges amb els positius de la malaltia que van haver de sacrificar tots els seus animals. Lleida, Estela Bussoms, com que en l'últim mes no hi ha hagut més casos, torna l'activitat a les explotacions del radi de vigilància.
Hola, Òscar. Sí, les que estan a un radi de 10 quilòmetres de les granges on es va detectar la malaltia. Durant la quarantena, les que tenien animals els han pogut portar a l'escorxador, però no han pogut entrar noves remeses de viram. Un dels afectats ha estat Rubén Parelló, avicultor d'Arbeca, a les Garrigues. Ha explicat a aquesta emissora que confia poder tornar a omplir la granja aviat amb 60.000 guatlles.
I ara és com començarem a treure totes les gallines i tot el protocol de neteja, desinfecció, i què s'ha de fer. Si ho tinguem net i desinfectat, pues llavors ja es pot tornar a entrar animals, que jo calculo que serà pues, la setmana que ve, potser no, però l'altra sí.
S'aixequen les restriccions al radi de vigilància, però es continua demanant molta precaució perquè el risc de contagi per contacte amb ocells migratoris infectats és elevat. Rosa Altissent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Que aixequen més restriccions de la zona, però que continuem tenint amb aquest risc elevat i, per tant, no podem baixar la guàrdia. Hem de continuar extremant, jo diria, pràcticament, extremar totes les mesures de bioseguretat a les explotacions.
Per exemple, es mantenen mesures excepcionals com l'obligació de confinar totes les aus de corral vigent des del 13 de novembre.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Va arribar amb un embaràs perfecte, amb un nen que en principi estava sa.
Tot és buscar la vida.
No hi ha força més bèstia.
No hi ha diners per investigar, no podrem arribar a fer res.
Més intensa.
Havíem de posar-nos a treballar amb el que no hi havia fet.
Més poderosa.
El camí no el teníem dibuixat i l'estem dibuixant ara.
Que l'amor d'una mare.
Molta gent ens deia que érem bojos. No arribareu mai a l'objectiu. Necessiteu milions.
Nits sense ficció. Moure muntanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya! Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts d'un quart de 3. Acabar sense incidents el desallotjament de l'assentament més gran de la ciutat de Barcelona, ubicat a la zona franca, i que ha arribat a tenir més de 400 persones. La policia ha identificat les persones que hi estaven acampades, entre elles dos menors. Els serveis socials de l'Ajuntament han atès 8 persones. Les brigades municipals de neteja han retirat tendes de campanya i brossa. L'Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca asseguren que han actuat per motius de salubritat. Anem cap a la Zona Franca, a Barcelona. Ricard Luque i Miquel Jarque, bon dia.
Dels centenars de persones que hi havia en aquest assentament, molts s'han dispersat. Alguns van marxar ahir a Montjuïc i aquest matí no arribaven als 200, entre els quals l'Edwin, un jove colombià que hi dormia amb la seva parella.
El hecho de que nos muevan, nos remuevan de aquí, es frustrante porque tenemos que ir a un lugar más lejos, de pronto más inseguro, porque aquí por lo menos estamos todos unidos, estamos cerca y no nos van a robar, no nos van a pasar cosas así.
Maribel del Moral, directora del Servei d'Urgències Socials de l'Ajuntament, assegura que la majoria dels migrants ja estaven dins el circuit.
Nosaltres mateix aquest matí, 8 persones. Bueno, si tenen, per no sé quines persones d'aquestes, podran demanar aquesta sol·licitud d'intervenció per part nostra, perquè moltes d'elles, la majoria, els estan vinculades als diferents serveis. Entenem que s'adreçaran als diferents serveis on estan vinculats.
El vicepresident del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, justificava així el desallotjament.
No és el lloc més adequat per poder-se instal·lar. Nosaltres podem entendre que puguin anar a llocs el més propers possibles, però sobretot el que hem de treballar i és que aquestes persones trobin un espai en el qual es puguin ubicar, diguem-ne, d'una manera més digna que no pas estar acampats en un espai públic com aquest.
Avui acabaran de perimetrar la zona amb una tanca metàl·lica.
Els comuns, Sumar, Esquerra Unida i Més Madrid posen en marxa la refundació de la confluència de partits d'esquerres amb un acte el dia 21 de febrer a Madrid. La intenció és que altres formacions s'hi vagin afegint, però per ara ningú no recull el guant i tampoc no hi ha consens sobre si Yolanda Díaz hauria de repetir com a cap de cartell. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Els partits que integren el soci minoritari del govern espanyol mouen fitxa després de l'última patacada electoral de les esquerres. El dia 21 donaran el tret de sortida a un procés per renovar una fórmula que veuen esgotada però necessària per frenar l'extrema dreta. Per ara no tenen ni nom ni lideratge. Esquerra Unida vol noves cares al capdavant, però des de Sumar continuen apostant per Yolanda Díaz. Sentim Antonio Maillo i Verónica Barbero.
Yo creo que todos tenemos que tener la humildad de decir, bueno, yo estoy al servicio de un proyecto común y será el proyecto común el que determine si soy útil o no.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Per Aina Vidal, dels comuns, no és moment ara de parlar de noms, sinó d'ampliar l'espai polític.
Nos sentamos estas cuatro fuerzas políticas con igualdad. Es una forma de trabajar distinta, aprendiendo, insisto, de los errores del pasado y procurando, eso sí, hacerlo de una forma mucho más abierta, esperando a que hayan noves incorporacions.
Una apel·lació directa als partits sobiranistes com Compromís, que ja se n'ha despenjat, i Podem, que només aposten per fórmules que exclouen Sumar i Díaz. Àgueda Micó i Iona Belarra.
Compromís col·laboraremos con todo el mundo, pero desde nuestra autonomía política máxima.
Nosotras no entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar. Esto es forma parte del proyecto de Sumar.
També en queden fora partits independentistes com Bildu o Esquerra, malgrat les crides de Gabriel Rufián a teixir aliances que han estat rebudes amb escepticisme.
I no deixem de parlar de l'espai de Sumar, tot i que ara per motius ben diferents. L'actriu Elisa Moulià canvia ara d'opinió i manté l'acusació contra Íñigo Errejón per abús sexual després d'haver dit fa uns dies que la retiraria. Reacciona així Moulià a la decisió de la Fiscalia, que demana l'absolució per l'exportaveu de Sumar i parla de relació consentida. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. L'actriu Elisa Moulià retracta i finalment manté l'acusació contra Errejón, a qui demana 3 anys de presó. La setmana passada va dir que retirava pel desgast emocional de ser l'única víctima que l'havia portat als tribunals, però es refermava. L'expolític, deia, havia abusat d'ella. Avui, però, les portes del tribunal, i molt nerviosa, Moulià ha defensat el canvi de parer. Diu que retirar-se donava peu a interpretacions que ella no s'ha inventat el relat i ha carregat contra la Fiscalia.
I me parece terrible que ahora con el escrito de Fiscalía lo pueda, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso. vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Formalment, Maulia mai ha deixat de constar com a acusació particular. L'escrit de renúncia no estava ben presentat i per això el jutge del cas, Adolfo Carretero, li havia demanat que aclarís els seus plans. De fet, aquest matí el jutge havia citat Íñigo Errejón per comunicar-li formalment que el porta a judici, però ha suspès la citació per qüestions de seguretat jurídica, ja que en aquell moment no tenia clar si Maulia estava o no personada. Ara, amb la denunciant assegurant que anirà fins al final, el jutge ha de decidir si torna a citar Errejón i el porta a judici o arxiva la causa.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15 de la tarda. El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, no és partidari que el seu partit faci governs autonòmics en coalició amb Vox. Després de les eleccions de diumenge a l'Aragó, Alejandro Fernández ha defensat que seria millor que el popular Jorge Azcón governés en solitari, tot i que l'extrema dreta ja ha exigit tenir conselleries rellevants si el PP vol els seus vots. Són declaracions d'Alejandro Fernández al matí de Catalunya Ràdio.
A nosaltres el que ens agrada és governar en solitari. Després ja veurem exactament què és el que passa, quines són les reivindicacions que té cada formació política, però jo tinc la sensació, i és una sensació, que Vox no té massa intenció d'entrar amb el govern a cap comunitat autònoma. De fet, n'han sortit dels que hi eren fa no gaire.
Mentre a l'Aragó tot just han de començar ara les negociacions, a Extremadura, la també popular Maria Guardiola ha estat proposada avui formalment com a candidata a la investidura, tot i que encara no té els suports necessaris i Vox li està posant molt difícil. I encara sobre l'actualitat política, l'expresident del govern espanyol, Felipe González, diu que votarà en blanc a les pròximes eleccions generals si Pedro Sánchez continua al capdavant del seu partit, del PSOE. Felipe González ha carregat amb duresa contra l'actual dirigent socialista.
Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Esa no es la costumbre del Partido Socialista. Votaré en blanco. Votar a los que no me representan, no los votaré.
Felipe González ha retret al PSOE que no s'hagi fet autocrítica després de les patacades electorals que han tingut a Extremadura i a l'Aragó. Anem a la informació internacional. Emmanuel Macron aposta per un endeutament conjunt en la Unió Europea per finançar inversions estratègiques. A dos dies d'una cimera informal dels líders dels 27 sobre competitivitat, el president francès assenyala que pot ser la millor manera de desafiar l'hegemonia del dòlar nord-americà. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Davant la pressió comercial i arans a l'àrea de la Xina i els Estats Units, Emmanuel Macron creu que ha arribat el moment que Europa es desperti. En una llarga entrevista al diari Le Monde, diu que els europeus estem sols, però que som 450 milions d'habitants i cal imposar des de Brussel·les una preferència europea en tots els àmbits, com ja es fa en els cotxes. Protegir la indústria europea i, sobretot, llançar una capacitat d'endeutament compartit a través dels eurobons. I per què diu ara això Macron? Perquè calen diners per invertir en la indústria militar, la intel·ligència artificial i una reindustrialització a base d'energia neta. Cal remobilitzar el nostre estalvi, diu. Els europeus en tenim l'estoc més gran del món. A la pregunta de si això ho demana pels problemes d'endeutament de França, Macron diu que no es tracta de mutualitzar els deutes passats, sinó de pensar en el futur. Però a ningú se li escapa les dificultats de França per convèncer Alemanya sobre això. Un missatge cap a Berlín i un altre cap als francesos. Emmanuel Macron no descartaria tornar-se a presentar el 2032. Tambors de les ambicions d'un president que marxarà d'aquí a un any de l'Elisi amb la sensació de feina inacabada.
I Cuba es va paralitzant progressivament per la falta de combustible. Teletreball, racionament a les benzineres, classes a distància, restricció del transport públic... Són algunes de les mesures d'estalvi aplicades pel govern cubà per minimitzar la crisi derivada del bloqueig nord-americà, Albert Manyà.
La mobilitat s'està complicant, però no només internament. Algunes aerolínies, com Air Canada, comencen a suspendre els seus vols per la impossibilitat d'omplir els dipòsits. Les de Mèxic i els Estats Units operen amb normalitat i les espanyoles han decidit fer escala a la República Dominicana. També s'està reagrupant els turistes en hotels més plens. En el terreny polític, si ahir l'Havana rebia el suport del govern rus, avui l'ha rebut del govern xinès a través del portaveu de la diplomàcia, Lin Jian.
La Xina dona suport fermament a Cuba en la salvaguarda de la seva sobirania i seguretat nacionals. S'oposa a la interferència estrangera i decididament a qualsevol acte inhumà que privi el poble cubà del dret a la supervivència i el desenvolupament. La Xina proporcionarà a Cuba assistència en la mesura de les seues possibilitats.
El govern mexicà, que fins ara també li subministrava petroli, està negociant amb Washington la manera de reprendre les exportacions sense patir el càstig dels aranzels extres anunciats per Trump.
I en plenes negociacions amb els Estats Units, l'Iran mira de silenciar qualsevol contestació interna de cara a la celebració demà del 47è aniversari de la Revolució Islàmica. El règim ha empresonat alguns dels líders reformistes més crítics amb la repressió de les últimes protestes, Vicent Mifsud.
El Front de Reformes de l'Iran, una coalició moderada que va donar suport al primer ministre Massoud Pezeshkian, reclama l'alliberament de 7 dels seus dirigents detinguts des de diumenge i també de tots els presos polítics. La repressió de les veus crítiques contrasta amb l'anunci del líder suprem Ali Khamenei d'indultar o rebaixar la pena de 2.000 presos, coincidint amb l'aniversari de la revolució. Cap d'ells, això sí, està vinculat en les últimes protestes. Khamenei ha apel·lat a la unitat del país enmig de les negociacions amb Washington sobre el programa nuclear de Teheran. El portaveu d'exteriors iranià ha alertat als Estats Units sobre una possible influència d'Israel en les converses.
Nosaltres negociem amb els Estats Units. Correspon als Estats Units actuar independentment de les pressions i les influències destructives que són perjudicials per a la regió.
Un advertiment que arriba hores abans de la nova reunió entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu, que tindrà lloc demà a Washington.
I tornem a Catalunya perquè a Barcelona un de cada tres vianants camina mirant el telèfon mòbil, la mateixa proporció dels que creuen amb el semàfor en vermell. Són dues de les conductes de risc detectades pel primer baròmetre de la mobilitat dels vianants que avui ha presentat el RAC. L'estudi també constata que en els últims 5 anys ha augmentat l'estrès dels que circulen a peu per la ciutat, Montse Poblet.
Sí, per fer el baròmetre el RAC ha encastat 1.200 vianants i ha fet més de 20.000 observacions a 12 punts de la ciutat. Han constatat que el 34% dels vianants caminen o travessen els carrers mirant el telèfon i un 30% admet que els passa amb el semàfor en vermell, fins i tot quan van amb menors d'edat. El RAC també ha posat al termòmetre les sensacions dels que es mouen a peu per la ciutat. Puntuen amb un 6 sobre 10 l'experiència, però un 80% confessa que ara els estressa més que fa 5 anys. Curiosament, la pacificació dels carrers o les plataformes úniques pensades per facilitar la vida dels vianants han empitjorat l'experiència. Crist en Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Segurament ha passat perquè s'ha transformat més ràpid l'espai públic del que l'usuari, vianants, ciclistes, patinadors, conductors de cotxe, furgoneta, moto, estaven en disposició d'assumir. I, per tant, aquí el que està fallant és aquesta necessitat d'acomboiar els usos de l'espai, els diferents modes de circulació.
De fet, a la llista de situacions que generen inseguretat entre els vianants hi ha els carrers amb plataforma única i haver de creuar carrils bici per llançar les escombraries o accedir a les parades d'autobús.
Passant un parell de minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 4:45.
Sí? Hola?
Hola. Estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'agradaria sortir un càsting.
Els cinemes Verdi de Barcelona presenten això que sentíem, la pel·lícula sobre el seu centenari, La vida és Verdi, dirigida per la debutant Berta García Lacht. La cinta barreja documental i ficció per retre un emotiu homenatge a les sales Verdi, al seu públic i al barri de Gràcia. Barcelona, Òscar Callau.
La premiere de La vida és Verdi és l'acte central d'un ampli programa d'activitats que vol
pot recordar els 100 anys d'aquesta sala consagrada al cinema d'autor i les sessions en versió original i que és actualment el cinema en actiu més antic de Barcelona. La cinta ret homenatge al cinema i a la comunitat cinèfila dels Verdi a través de la mirada de dues nenes de la comunitat gitana del barri. Sentim la directora i veïna de Gràcia, Berta García Lacht.
Som veïnes des de fa centenars d'anys, són la màxima resistència a la gentrificació de la ciutat, no? O sigui, generació rere generació segueixen el barri, i per mi era una manera també com un paral·lelisme de dir el cine Verdi resisteix després de 100 anys, i llavors per mi eren com dues històries també de resistència. Una pel·lícula al meu barri, celebrant el centenari del cine, el que més he anat a la meva vida.
A La vida és Verdi hi ha també entrevistes amb veïns, aparicions de cineastes com Isabel Cuixet, Albert Serra, Juan Antonio Bayona i Richard Gere, i barreja gags humorístics i imatges històriques. Després de la premiere d'aquest vespre, que coincideix amb el centenari del cinema, La vida és Verdi es presentarà al Festival de Màlaga i la seva estrena comercial serà el 13 de març.
I no deixem de parlar de cinema. Perquè guerres, totalitarismes, identitat i maternitat centren bona part de les 230 cintes que es veuran aquest any a l'Animac, la Mostra Internacional del Cinema d'Animació de Catalunya que es fa a Lleida. El certamen celebra 30 anys i ho fa guardonant una de les animadores més destacades de tot el món, la irlandesa Nora Twomey, autora de treballs com aquest que sentim, The Book of Kells. Lleida, Noelia Casellas, un aniversari també per reflexionar sobre l'actual moment que vivim.
Bon dia, Òscar. Sí, de fet, el tema d'aquesta edició és Things Change, les coses canvien, i així ho ha explicat la directora de l'Animac, Carolina López.
Hem vist les coses canviar, no només ara, sinó al llarg d'aquests 30 anys, com ha anat evolucionant el mitjà, l'art i la indústria de l'animació des d'un lloc privilegiat, que és aquest festival. Però el que ens interessa és mirar cap al futur, on som ara. Estem davant d'un canvi de paradigma brutal, no només tecnològic, també social, polític.
L'Animac ha rebut 759 cintes de 85 països diferents, de les quals en veurem 230. Una dotzena són premiers mundials. I entre els guardonats, el premi honorífic a l'animadora i directora irlandesa Nora Twomey i l'animation master a l'alemany Andreas Hikade. A més, visitarà Lleida Ron Dyens, flamant guanyador d'un Òscar l'any passat amb Flow. L'Animac també ha programat el monogràfic Quan anima és resistit, dedicat a Palestina, tot plegat del 19 al 22 de febrer aquí a Lleida.
I encara una cosa més sobre el cinema. I és que la ciutat de Barcelona comença a viure la proximitat dels Premis Goya, Marc Garriga.
Aquest matí s'han instal·lat diversos capgrossos, el nom popular amb què es coneix el guardó que s'entrega als guanyadors. Ja es poden veure aquestes estàtues gegants amb el rostre de Goya al Portal de la Pau, al Fòrum i al Parc de les Glòries. Està previst que durant el dia també es col·loquin els Jardinets de Gràcia, la Fabra i Coats i el Manac, i dilluns a la plaça Sant Jaume. Estan fetes per fallers de València i seran fins l'1 de març, l'endemà de la gala, que se celebrarà, recordem-ho, al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, al Fòrum.
I ara sí, deixem ja el cinema. Perquè el Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona tancarà per reformes a partir del mes de març i es traslladarà temporalment a Montjuïc. Ho farà amb la premiada exposició immersiva Els últims dies de Pompeia. L'espai centenari del Poble Nou reobrirà totalment renovat el mes d'octubre, Montse Mas.
Les obres serviran per actualitzar la tecnologia del centre, amb nous projectors i una nova sala immersiva, i també per remodelar les instal·lacions, que inclouran una cafeteria. Jordi Selles és el director de l'Ideal.
És una reforma que va des de millorar els aïllaments dels diversos espais fins a canviar tota la capa tecnològica que el transformi en un centre d'arts digitals líder al món. O sigui, no hi haurà un centre d'arts digitals com l'Ideal quan l'inaugurem a la tardor.
Mentre duri la reforma, l'activitat es traslladarà al Palau Victòria Eugènia, a Montjuïc, amb una producció que recrea el dia a dia de Pompeia i també la seva destrucció a mans del Vesuvi.
És una producció espectacular, de gran format, i utilitzant les eines que nosaltres tenim, no? Que són les projeccions, els hologrames, la realitat virtual i totes les eines immersives. Per exemple, vius literalment dins de l'explosió del Vesuvi. Veus com era la vida quotidiana en una casa, o fins i tot et transformes en un gladiador que està al mig de l'amfiteatre lluitant contra animals o contra altres gladiadors.
Els últims dies de Pompeia cobra el 20 de març, està premiada com a millor exposició històrica del 2024 per National Geographic.
I acabarem abans dels esports amb música. I és que una cinquantena de concerts i tres exposicions conformaran la celebració de l'any Montserrat Torrent.
La Generalitat ha avançat tots els actes que es duran a terme el 2026 per posar en valor el llegat musical de l'organista més destacada del segle XX a l'estat espanyol i una de les intèrprets en actiu de més edat del món. El 17 d'abril, concretament, Montserrat Torrent farà 100 anys. L'objectiu és també fomentar el coneixement i la interpretació de la música d'orgue, i l'acte central serà la inauguració de l'orgue de Sant Felip Neri el 18 de maig.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els dubtes de Rafinha al Barça i la mala ratxa de l'Espanyol.
Nova derrota d'ahir dels blanquiblaus, 4-1 contra el Villarreal.
Som ja al 55, ens en queden molts encara de minuts, però l'Espanyol ja perd a la Ceràmica, 4-0 en un dia nefast pel que fa al resultat.
Finalment el partit va acabar 4-1, Villarreal 4, Espanyol 1, però l'Espanyol va perdre, continua la mala ratxa de resultats dels blanquiblaus, a més en un partit on Sergi Andreu va debutar l'última incorporació.
Sí, el belga Ngonge, ara ho comentarem. L'Espanyol continua sense aixecar el cap. Ja són 6 partits sense guanyar, 4 derrotes consecutives, només un punt sumat dels últims 18 i 14 gols rebuts en aquests 6 partits. Aquest Espanyol ja no s'assembla gaire al que vam veure la primera volta. Ahir, a més, encaixant una derrota dura, la pitjor des que Manolo és l'entrenador, igualant aquell 4-1 al camp del Girona de la temporada passada. L'equip perico ha perdut seguretat defensiva i claredat en atac. A més, com explicava Imanolo González, els jugadors, lluny de la seva millor versió, perden encara molts dels duels individuals.
Avui la situació és vale, sí, el rival té molt talent, però si analitzem l'1-0, el 2-0, com, encara que vingui d'una situació que pot ser falta, com són, són molt evitables i després no són capaços. Ells cada cop que anaven a una pilota dividida, quan atacàvem nosaltres, anaven en tot. Si et xiulen falta, et xiulen falta, si la robes, la robes. I això ho hem de recuperar urgent, si no tindrem problemes de veritat. I o tornem a fer aquest reset ràpid, o encara que vulguem fer moltes coses, no ens donarà. Estic bastant calent amb aquest tema i és un tema que hem de corregir ràpid.
El partit va tornar a estar envoltat de polèmica arbitral després que Adrián Cordero anul·lés un gol legal a Omar El Hilali per un lleu contacte previ que l'àrbitre va assenyalar com a falta. Més enllà d'això, l'altra nota destacada del partit va ser el debut d'Engonge, el davanter belga que va jugar l'última mitja hora de partit i va deixar, entre alguns detalls de qualitat, també l'assistència del gol de Cabrera, novament de cap a la sortida d'un corna.
I el Barça avança amb dos fronts oberts, institucionalment amb el procés electoral i esportivament l'equip que segueix preparant el partit de Copa de dijous amb l'Atlètic de Madrid, i ho fa encara sense Rafinha, Ramon Salmurri. Això vol dir que serà baixa?
No encara, està per decidir. Segurament serà el mateix dijous, el dia de partit, quan s'acabi de definir la participació de Rafinha. El que és cert és que a hores d'ara continua entrenant-se al marge de la resta dels seus companys i el més probable és que Rafinha no estigui, almenys per ser titular segur, el dijous contra l'Atlètic de Madrid. Rafinha és un jugador cabdal per Hansi Flick, que arrossega aquesta petita sobrecàrrega que li impedeix fer net, que li està mermant el rendiment. Avui no s'ha entrenat, veurem si demà ja pot fer la sessió prèvia amb la resta de companys.
I avui hem vist Joan Laporta a la Ciutat Esportiva fent el comiat davant la plantilla i Hansi Flick.
Sí, Joan Laporta arriba de la Ciutat Esportiva ja com a expresident, acompanyat d'Enric Masip i l'actual president, Rafael Juste, i en unes imatges que des de la candidatura de Laporta s'han facilitat als mitjans de comunicació, doncs se l'ha vist departint amb la plantilla, acomiadant-se a la plantilla, i també del tècnic Hansi Flick. Estava previst que aquest acte se celebrés ahir, l'últim dia de mandat de Joan Laporta, però la plantilla, el primer equip, va tenir festa i s'ha hagut de posposar el dia d'avui.
Girona tornarà als entrenaments demà amb el cap posat al partit de dilluns, que és precisament contra el Barça, i fa tot just uns minuts que hem pogut confirmar que ja no queden entrades per aquest Girona-Barça, Marcos García.
Només hi haurà disponibles les entrades que alliberen els abonats. De fet, el Girona ha fet una piulada, una crida als abonats que no puguin anar-hi perquè les alliberin mitjançant l'app oficial. Amb el cap, com dius, posat en aquest partit de dilluns contra el Barça, el Girona està pendent de la infermeria Aquest matí Mitchell ha confirmat el temps de baixa d'Àlex Moreno. Té una lesió al soli de la cama esquerra i estarà unes 6 setmanes de baixa. El Girona plantejarà la setmana a partir de demà pendent de Bànat i de Bernal, que no van poder completar el partit a Sevilla, i també d'Unagi. Caldrà veure si aquesta setmana pot fer algun entrenament amb el grup o encara no. Ahir, avui, el Girona ha fet festa i demà torna als entrenaments.
I atenció amb això, l'entrenador de l'Hospitalet dimiteix pels insults, agressions i amenaces a la seva família en el partit del cap de setmana. Cristian Gómez ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio per donar el seu testimoni.
Un nou episodi de violència al futbol de casa nostra. L'últim partit jugat a casa de l'Hospitalet contra l'Escala, el pare de Cristian Gómez, el seu germà i també el seu tiet van ser assetjats per uns seguidors del seu mateix equip que insultaven l'entrenador i s'hi van encara. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, com dius, Gómez explica que és intolerable i que vol agafar certa distància.
Les crítiques les puc passar, els insults m'he acostumat, encara que no degui ser així, però bé, el que va passar l'altre dia ja per mi passa la línia i trenco un somni, perquè per mi era un somni entrenar al club de la meva vida, però jo, hi ha coses que no les permetré ni ho permetré, o bueno, és que no ho permetré mai, això.
Cristian Gómez diu que agraeix el suport de l'Hospi, si bé assegura que el club no el vol convèncer que faci marxa enrere, però diu que de moment necessita uns dies agafar una mica de distància i aleshores, d'aquí a unes jornades, valorar plegats amb l'Hospi si pot seguir el club d'alguna altra manera.
Al futbol, al bàsquet, la penya disputa la quarta jornada del top 16 de la Champions FIBA, la tercera competició europea. Avui visita la pista el Xolón francès en un partit que Ernest Macià pot classificar la penya directament per als quarts de final.
Bona tarda, doncs sí, té prou guanyant aquest partit davant del Xolón francès, un equip al qual va guanyar còmodament el Palau Olímpic de Badalona 107-75, i per tant, amb una victòria, la penya té fet el pas a quarts de final. No oblidem que la Final Four, les semifinals i la final enguany es juguen a Badalona. Aquest que sentirem és el tècnic assistent Aleix Duran.
Això de tenir sempre, pràcticament a cada partit, un objectiu, jo crec que és molt bo per l'equip, i el de demà és claríssim. Seria una classificació, després ens quedaria intentar optar a la millor posició possible, al primer lloc, però està clar que tenir això ja a l'abast de la mà doncs ens reforça molt per no baixar la intensitat amb la que hem jugat tots els partits.
El Joventut fins ara és l'únic equip imbatut del grup, però el segon classificat, que també accediria als quarts de final, el té és l'Unicaja, només una victòria. Recordem que la penya ve de guanyar aquest cap de setmana un dels favorits al títol de la Lliga CB, el València.
Passen 2 minuts a 3:15, farem una pausa i després...
Hello! And welcome back to another episode of Ski Like a Pro. Today we are going to talk about Secret to Success.
Un nou èxit d'un personatge que ahir la Marta García ja ens va presentar. Parlarem del noruec Klæbo als Jocs d'hivern.
Catalunya migdia. La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat. Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Hisense, Whirlpool, Fagor, WMF, Remington i moltes més.
Emporten nevera, rentadores, petits electrodomèstics.
A més, amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 11 de febrer, Smart Days al Corte Inglés, la compra intel·ligent.
Consulten les condicions al corteinglés.es.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de 4 exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent. celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Moment ara per parlar dels Jocs d'hivern. Marta García, aquest matí han debutat 3 catalans.
Jaume Puello, Bernat Cellers i Marc Colell ho han fet en l'esprint d'esquí de fons. Els dos primers han passat a quarts de final, però d'ací ja no han pogut passar el tall per a les semis. La prova, per cert, ha suposat una nova medalla d'or per al noruec Johannes Hesplut Klebu, que ja han sumat 2 de les 6 a les quals opta en Milà i un total de 7 ors en totes les seues participacions en jocs. Ja serà esta vesprada quan Tomàs Guarino debutarà en estos jocs amb el programa curt del patinatge artístic. Després de les disputes pels drets de les músiques, finalment el sabadellenc podrà fer el seu programa dels Minions sense restriccions. Malgrat el patiment d'estos últims dies, ell mateix explica en les xarxes del Comitè Olímpic Espanyol que els nervis li sumen en positiu.
Los nervios no me impiden de disfrutar, al contrario, me dan un poco este último empuje, digamos, para acabar de darle fuerza a todo, acabar de darle este picante que hace que la gente se divierta mucho mirando mis programas.
En dansa d'allà, la parella espanyola del Barça, per cert, Olivia Smart i Tim Dick, han aconseguit la desena puntuació en la dansa rítmica i això vol dir que s'han classificat per a la dansa lliure que se disputa demà i que ja repartirà les medalles en esta disciplina.
Més enllà dels esportistes catalans, què més ens espera avui?
Doncs s'han repartit medalles ja or per a Itàlia en els relleus mixtos per equips del patinatge de velocitat en short track, en pista curta, i està en marxa des de les dues la combinada femenina per equips d'esquí alpí. De moment lidera Alemanya, però atenció que esta podria ser la primera medalla de Michaela Schifrin, l'estatunitenca, que podria sumar el seu primer or a 100 mil a Cortina d'Ampezzo. De cara a esta vesprada, en curling, final dels dobles mixtos a partir de les 6 entre Suècia i els Estats Units, i última ronda de luge individual femení i ronda final de la prova per equips mixtos de salts d'esquí nòrdic. I Lindsay Seibon, ara que parlàvem d'esquí alpí, doncs ha confirmat que haurà de tornar a passar pel quiròfan ara per operar-se de la tíbia. Ella, com ha explicat en les seues xarxes, assegura que esta lesió no té res a veure amb l'accident que va tindre la teria durant l'eslàlom quan va competir, recordeu-ho, amb els lligaments trencats.
I demà al matí, debut d'una altra catalana.
La sabadellenca Queralt Castellet, que participa en el Halfpipe de Snowboard, la rider de 36 anys, vigent plata olímpica, busca un nou èxit que engrandisca el seu currículum. Ve de fer podi en els recents X Games i ara assegura que arriba en el millor moment que mai per als Jocs Olímpics, en la que és la seua sisena participació. Este és un fragment de l'entrevista del Tot Gira de Catalunya Ràdio abans de competir demà.
D'aquestes 6 cites olímpiques, i incloc també la que és a punt de començar, en quina t'has sentit més preparada?
Jo crec que en aquesta és amb la que estic més preparada.
Carai, et sents millor que mai.
Sí, crec que en tots aquests anys he acumulat...
Doncs si voleu recuperar l'entrevista abans que competisca demà, la teniu ja a la plataforma 3CAT i al web de Catalunya Ràdio. 2 apunts més. El competidor d'esqueleton Vladislav Herashevic d'Ucraïna i que va ser l'abanderat en la inauguració del seu país, no podrà usar el casc que recorda els noms d'alguns esportistes del seu país morts en la guerra. I és que el Comitè Olímpic Internacional no li ho permet. El COI alega la regla 50.2 de la Carta Olímpica, on no se permetix cap tipus de manifestació ni propaganda política, religiosa o racial. I Milà Cortina d'Ampezzo suma una nova polèmica, ara amb les medalles que acaben trencant-se. Els ha passat ja a diversos esportistes, perquè el sistema de subjecció que uneix la cinta, per dir-ho, d'allò que te la penges del coll amb la medalla, doncs es veu, escolta, que és molt fluixeta i que no aguanta el pes i les medalles cauen literalment a terra. Això sí, l'organització ja ha dit que ho revisa i que mira de solucionar-ho.
I en vol, després de guanyar la Copa d'Espanya, el Barça torna a la Lliga en un partit contra l'Alacant que marca l'inici del tram decisiu de la temporada. Udal Serra.
1, 2, 3, 4 i 5. Els d'Ortega, que juguen aquest vespre a les 8 al partit pendent de la 16a jornada de Lliga davant l'Alacant, són líders destacats a la classificació amb 15 victòries consecutives i tenen un avantatge de 8 punts sobre el Granollers, que és segon, però amb un partit menys jugat.
Tot indica, per tant, que els blaugranes tornen a anar directes cap al 16è títol consecutiu de la Lliga Sobal. En aquesta segona part de la temporada, els blaugranes també hauran d'afrontar la fase final de la Copa del Rei, que disputaran com a vigents campions a Alacant del 5 al 7 de juny. Una competició que també han dominat clarament perquè n'han guanyat les últimes 12 edicions. Però, sens dubte, l'objectiu número 1 de la temporada pels de Carlos Ortega tornarà a ser la Champions. Ara mateix, quan falten 4 jornades per acabar la fase de grups, són segons del grup B i tenen peu i mig al play-off de quarts de final i evitarien així la ronda de vuitens. L'última vegada que els blaugranes van guanyar la Champions va ser ara fa 2 temporades, la 23-24.
I seguim parlant d'handbol, i en aquest cas per fer-vos una recomanació.
M'agrada molt també el transmetre als jugadors quan tenim problemes o quan les coses es poden millorar. M'agrada molt transmetre als jugadors com es poden millorar les coses, no? Jo jugaria aquesta acció i d'aquesta manera. Vale, vale.
Ja teniu disponible un nou rècord al podcast Històries de l'Esport de Catalunya a Ràdio, i en aquesta ocasió dedicat a la nova vida d'Antonio García, l'excapità del Granollers d'handbol. Aquest rècord l'ha preparat el Ramon Salmurri, l'hem sentit fa una estona parlant del Barça, Salmurri, i ara ens has de dir per què hem d'anar a recuperar aquest rècord.
Doncs bàsicament perquè canvia la mirada del que ha estat fins ara sempre la carrera d'Antonio García, on s'ha recordat els equips on ha estat els millors equips del món, el Barça, el Paris Saint-Germain, el Pixeguet hongarès, ha jugat a Dinamarca, ha jugat a Romania, campió del món amb la selecció espanyola, amb medalla olímpica, però per primera vegada girem el focus i mirem el que ha de venir d'ara en endavant, que és aquesta carrera com a entrenador. Ara mateix és l'ajudant del seu amic íntim, Antonio Rama, però Antonio García té decidit sí o sí tirar endavant la seva carrera com entrenador, i coneixem una mica menys la seva figura com a tècnic, que encara és desconeguda pel gran públic.
Doncs, si voleu recuperar aquest rècord, us acaba d'explicar el Salmurri algun dels motius de per què ho heu de fer, doncs ja el teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. De l'handbol a l'hoquei gel, després d'algunes setmanes complicades per al Puigcerdà, l'equip ja pot tornar a jugar a casa.
La Federació Espanyola d'Esports de Gel ha donat ja el vistiplau al Club Ceretà per a poder tornar a acollir competició en la seva pista. Això després que un problema amb la màquina allisadora del gel, que desprenia una mena de gasos que no eren del tot bons, vaja, eren tòxics, hagi obligat a aturar l'activitat durant 2 caps de setmana. El club va haver de suspendre un torneig de categories inferiors que organitza ell mateix, però la resta més o menys ho han pogut salvar, tot i que amb alguns inconvenients. Mos ho explica el president del Gel Puigcerdà, Salva Rigola.
Per sort, han sigut 2 caps de setmana de baixa activitat. Un partit de categoria sub-15 es va poder plaçar, l'altre el vàrem jugar a Andorra, i després també un partit del femení que també vàrem jugar a Andorra. Vale? Això ens ha suposat pel Club Gel Puigcerdà haver de fer una despesa en transport fins a Andorra i de pagar unes despeses de pista d'Andorra, que esperem que ens puguin ajudar des del poliesportiu a poder cobrir aquestes despeses.
L'atleta reusenc Abdessamat Oukelfen ha tornat a pujar al podi. Després d'estrenar equip en aquest inici d'any, els èxits continuen arribant, Carles Vila.
L'atleta reusenc va acabar al tercer lloc a la Copa d'Europa de cross per clubs. Va ser, de fet, 6è a la prova, el millor del seu equip, el Vicky Foods. Va ser també, de fet, tota una fita històrica per l'equip castellà.
És el primer cop que aquest club en aquest tirret any disputa aquesta Copa d'Europa, i, bueno, assolir en el primer cop una medalla europea amb el club, doncs, bueno, així que crec que està molt bé, és molt interessant veure, doncs, bueno, que al final a nivell d'equips també aquí a Espanya, doncs, està molt bé, i la tercera posició del nostre club, jo sent el primer i quedant 6è, doncs, bueno, estic molt content, com sempre, no? Sempre ens agrada estar com més endavant, però és complicat.
El pròxim objectiu d'Oukelfen serà el Campionat d'Espanya dels 10.000 metres que es celebra diumenge a Eivissa.
En ciclisme, el Massi Baixter, l'equip femení de Torroella de Montgrí, afronta una nova temporada en actiu amb objectius clars, però també amb reivindicacions.
I 4 noves incorporacions, Adel Normand, Irene Montero, Laia Puig de Fàbregas i Mayer Olano completen la plantilla de 10 corredores amb l'objectiu clar de seguir sent referent en la competició nacional, però també fer passos endavant per tornar a la màxima categoria internal, a l'UCI.
Més enllà d'aquesta temporada 2026, l'equip, el club, planteja com a objectiu principal retornar a la categoria UCI, fer créixer aquest projecte com es maneix, que no és només brillar a Espanya i estar a Europa, sinó es maneix competir de tu a tu amb els millors equips del món i ser un d'aquests equips, podríem dir, privilegiats que competeix a la categoria UCI.
Doncs este que sentíem és Sergi Güell, el director de l'equip, que per cert la pretemporada la fan esta mateixa setmana en Navata i el diumenge 22 de febrer ja participen en una de les proves del trofeu Euskaldun.
Hi ha alguna cosa més del dia, Marta?
Doncs sí, que se coneixen els emparellaments dels quarts de final de la Copa Masculina d'Hockey Patins, Barça-Noia, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Liceu Alcoi. La competició se disputa del 19 al 22 de març en Sant Sadurní d'Anoia.
Doncs ara sí, fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.